Avui al nostre espai d'astronomia volem parlar de l'origen de l'univers, un tema apassionant i del qual no sé ben bé si hi ha allò, totes les teories són fermes o encara hi ha coses per descobrir. Pau Bosch, benvingut.
Bon dia.
Amb en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, parlem de tot això, de tot el que implica l'univers, tot allò que ens envolta, que està una mica més enllà del que podem veure. I aquest tema el teníem pendent, tot el tema de l'origen de l'univers, perquè jo sempre havia sentit a parlar del Big Bang, però bé, tot plegat, on comença? O què en coneixem?
Doncs el concepte del Big Bang ve, doncs, ja que veníem parlant d'Einstein, és un llegat del que ens va donar Einstein. Resulta que Einstein, a l'hora de començar a desenvolupar la relativitat general, ell el que fa és fer una primera cosmologia matemàtica. Què vol dir això? Que comença a estudiar l'univers d'una manera en la que té uns càlculs que li permeten saber-ne l'estructura a gran escala. L'univers d'Einstein és un univers estàtic, un univers que està quiet, i està quiet en el temps, porta quiet en el temps des de sempre i estarà quiet en el temps sempre. Per què ho fa així? Perquè amb el que observa l'època és concordant, i a més, fer un univers d'aquest tipus t'estalvia molts problemes, perquè no has de definir un instant inicial, perquè no has ni de pensar què va passar en un instant inicial. Si ja ha sigut sempre i serà sempre, les teves preocupacions són poques, et pots centrar en els processos concrets que passen pel camí. Però resulta que a la vegada que Einstein està escrivint això, hi ha un advocat que també té vocació astronòmica, que es diu Edwin Hubble, que observa amb un telescopi diferents tipus de galàxies. D'aquestes galàxies en fa una cosa que es diu l'espectre. I amb l'espectre el que acaba aconseguint és veure, doncs, quins colors li arriben de la galàxia. Resulta que quan nosaltres fem espectres, a vegades ens trobem amb un efecte curiós. Hi ha un efecte que es diu efecte Doppler. L'efecte Doppler, perquè ens entenguem, és el que podem sentir amb les ambulàncies, per exemple, que quan s'acosten ens fa la sensació de que entre els pics de so hi hagi menys espai, és a dir, que sonin més nino, nino, i quan marxen nino,
sí,
nino.
Sí.
Vale, doncs això seria l'efecte Doppler.
D'acord.
En llum no hi ha més agut i més greu. Més agut, que vol dir que s'acosta, és més blau. Uh-huh. I més greu, que vol dir que s'allunya, és més vermell. Hubble observa que la majoria de les galàxies que observa, sigui en la direcció que sigui, van cap al vermell. Per tant, que s'estan allunyant de nosaltres.
Aquí hi ha un moviment.
Aquí hi ha un moviment. I si totes les galàxies s'estan allunyant de nosaltres, això pot voler dir dues coses. Una, que som al centre de l'univers, ja t'avanço que no va per aquí la cosa, i la segona, que tot l'univers en si s'està expandint. Einstein, al principi, és reaci a creure això, perquè, clar, suposa un canvi molt bèstia sobre la cosmologia. Però Hubble el convenç amb les seves observacions, i llavors ell elimina un element de les seves equacions que es diu la constant d'Einstein, que diu que és el major error de la seva vida. Llavors és que deixa les seves equacions sense constant d'Einstein. Avançant-me molt en el temps, a dia d'avui fem servir la constant d'Einstein amb un altre valor. Que genera un efecte contrari al que Einstein proposava inicialment.
Clar, perquè la seva proposta inicial, aquí teníem un univers etern. Etern que sempre hi havia sigut, que sempre hi seria, i del qual totes aquestes qüestions que ara ens estem preguntant no fa falta plantejar-se-les.
No, en
clar,
absolut.
Quan això ell accepta, que entenc que per qualsevol científic l'error hi pot ser-hi, no? Però
no, hi és. L'error és una cosa amb la que hem de conviure moltíssimes vegades, perquè al final, sense l'error no podem avançar.
Però acceptar-lo, no? I dir, doncs mira, tenia una gran variable que ara l'he de treure, també diu en positiu, perquè a vegades hi ha egos que no accepten els errors propis, no?
Aquests egos moltes vegades acaben enfonsant-se sobre si mateixos, perquè si ets incapaç d'admetre un error que potencialment et portarà una teoria millor, realment t'estàs tirant pedres a sobre.
I tant.
No quedaràs malament per haver comès un error, quedaràs pitjor per no admetre un error que està demostrat que ho és. En aquest sentit,
Einstein va
actuar correctament en
aquest
cas.
Què va passar a partir d'aquest moment? Perquè és el que dius tu, això canviava forces coses.
Llavors hi ha tot un corrent de gent que diuen, vale, ostres, si s'expandeix, i per què s'expandeix? I entre aquests hi ha un, em sembla que era capellà, un francès, que es diu Lemaître, que Lemaître proposa una teoria d'un condensat inicial que esclata, però ho fa molt qualitativament, no ho fa fent càlculs ni fent res. Llavors, això és una idea que, ostres, Lemaître ha pensat això, espera't que igual no és descabellat. Hi ha tota una sèrie de científics que se li pugen al carro i diuen, ei, anem a veure què és el que passa aquí. Llavors, Robertson i Walker, que són dos cosmòlegs, fan una mètrica, que és una manera de medir l'espai, en la qual es té en compte aquesta possible inflació. I per anar més lluny, hi ha un personatge que per nosaltres és famosíssim, però a la seva època no ho era tant, que es diu Stephen Hawking.
I tant.
Stephen Hawking era, en l'època en què això començava a bullir, un jove estudiant de Cambridge que, per desgràcia, havia estat diagnosticat amb síndrome de la neurona motora o esclerosi lateral amniotròfica. Uh-huh. I tenia una esperança de vida de 3 anys. Que qui ho diria, dia d'avui?
I tant.
Però
i tant.
Tenia una esperança de vida de 3 anys. Llavors, la seva família aconsegueix que li admetin fer un doctorat exprés, és a dir, que ell mori sent doctor, però que pugui fer-ho.
Amb moltes dificultats. Una intel·ligència absolutament molt alta, eh?
Sí, desbordant.
És a dir, estem parlant d'un geni.
Un absolut geni. Llavors, part de la seva tesi té a veure amb la singularitat. I la singularitat és una cosa que està molt lligada amb els forats negres. Uh-huh. Ell treballa juntament amb un altre científic que és Roger Penrose. I treballen amb el fet de que si hi pot haver un col·lapse, amb una estrella això es veu, quan una estrella molt grossa acaba en forat negre, com explicàvem fa uns capítols, això es pot veure, doncs per què no pot passar al revés? Per què no hi pot haver una estructura col·lapsada que faci
descol·lapsi
l'efecte contrari, una explosió? Clar, això és coherent amb el fet de tenir un univers en expansió. Si tenim un univers que s'expandeix, aquest univers anteriorment ha estat més comprimit, més
clar.
comprimit, si ho portes a l'infinit, tens el Big Bang. I Big Bang, ell no li diu Big Bang, ell diu la singularitat inicial. Fred Hoyle, que és un altre científic de l'època, veieu que avui surten molts noms, però és que ja estem en una època on hi ha molta comunicació internacional,
clar.
Tothom té alguna cosa a dir, hi ha mitjans de comunicació i plataformes on la gent comença a fer-se sentir, hi ha tot el món té una manera d'evolucionar molt més ràpida. Uh-huh. Aquí ja no estem en el món antic, estem en un món quasi contemporani.
Clar.
Llavors Fred Hoyle, que era un interventor comú a la televisió britànica, fa unes declaracions on se'n fot d'això. Ell tenia una teoria, que era un univers que tenia una creació contínua de matèria que pogués explicar doncs, diversos fenòmens que no es podien contemplar en un univers estacionari. Uh-huh. Deia que era estacionari però que constantment es creava matèria. Clar, això...
Ha d'haver algun lloc que generi, no?, aquesta matèria, se suposava.
No només un lloc, sinó una sèrie de mecanismes que eren dubtosos.
Clar.
És molt més coherent una teoria del Big Bang. Llavors ell, quan veu en perill la seva
teoria,
posició, ell fa el que no s'ha de fer i se'n fot. I agafa aquesta teoria i diu, què és això del gran pet del que parla en aquesta gent?
Per tant, gràcies a ells, aquí va quedar el nom.
El nom és de Fred Hoyle, que és el gran pet, el
nom,
Big Bang.
El nom de la cosa que ell volia ridiculitzar, en certa manera.
És irònica, no? La història.
És molt irònica.
És irònica. Llavors, arriba Fred Hoyle, fa aquestes declaracions. Fred Hoyle va viure tota la vida negant el Big Bang i va morir negant el Big Bang.
Uh-huh.
Llavors, amb ell va ser un cas perdut. Però Stephen Hawking va continuar-hi treballant i juntament amb Stephen Hawking molta altra gent. Què passa? Si hi ha un Big Bang és una explosió d'una magnitud... colossal és una paraula que es queda tremendament curta per expressar-ho. Si hi ha hagut una explosió d'aquest tipus a l'univers, les conseqüències encara haurien de ser visibles. I no parlo només d'expansió, perquè això al final, una expansió, també es proposaven altres teories que eren compatibles amb l'expansió. Parlo d'alguna signatura, alguna senyal que digués això ha passat, i ha passat en aquestes condicions. Segons Hawking, aquesta condició hauria de ser que hi hagués una radiació de fons, una mena de soroll, una mena de temperatura, que l'espai, en comptes d'estar a 0 graus, a 0 Kelvin, que són 273,5 sota 0, hauria d'estar a 2,7 Kelvin, és a dir, uns 270 i poc Kelvin. Vale, doncs ja tenim una manera de començar a treballar. Llavors, agafem això i ens traslladem a l'altre continent. Estàvem al Regne Unit, ara ens en anem al continent americà i en concret a dos instal·ladors de l'Edison que instal·len són enginyers i instal·len antenes, que es diuen Arno Penzias i Roger Wilson, si no recordo malament. Ells dos es dediquen a instal·lar antenes de telecomunicacions. I amb aquestes antenes de telecomunicacions, doncs, cada cop les instal·len més grosses, apuntant al cel per augmentar el rang i aquestes coses, i de sobte un dia, calibrant una antena, comencen a sentir un sorollet de fons. Diuen, ostres, què pot ser això?
No falla l'aparell, no. És alguna cosa.
És defectuós. Diuen, és defectuós, això no està bé. Envien a fàbrica totes les peces, tornen les peces arreglades, tornen a muntar-les...
Igual.
Igual. Llavors s'adonen de que tenen una parella de coloms que ha tingut fills i que estan vivint a dintre. Els diuen, bueno, no passa res. Posem aquests coloms en gàbies i els portem a l'altra punta del país. S'esperen un temps, tornen els coloms. Els coloms tornen i caguen. No diuen, vale.
Perquè, a veure un moment, Pau. Aquests coloms, per tant, que havien fet niu allà dins, ells consideraven que era culpa d'aquests coloms
que estaven fent
que el senyal no anés
exacte.
Bé.
Exacte. I llavors ells diuen, no, és quina és l'única causa? Que l'única cosa estranya
és que hi ha uns coloms.
Coloms.
D'acord.
Doncs tenen els coloms, porten els coloms...
Se'ls emporten.
Vale, se'ls emporten. Els coloms tornen. Vale, molt bé, perquè són de fer niu en el mateix lloc i tornen. D'acord, tornen a intentar emportar-se'ls, tornen a fracassar, maten els coloms.
Ai, pobres coloms, sí, mare meva.
Som humans i les coses a vegades les fem d'aquesta manera.
Sí, malauradament.
Maten els coloms i diuen que ja està, que ja ho han resolt i que el problema era degut a un residu animal de conductivitat baixa. És a dir, merda de colom.
Bàsicament, tenim la gran antena i resulta que la caca del colom és la que la feia anar malament.
Però no. Després de matar aquesta família de coloms, el soroll segueix allà.
Pobres coloms.
Sí, al final no en tenien la culpa i van pagar els plats trencats. La gràcia és que aquest soroll de fons se sent en totes les direccions. Apuntin on apuntin l'antena, se sent. I això vol dir que ve de l'espai. I han trobat un soroll que ve de l'espai. Una sèrie de científics del Regne Unit es posen en contacte amb ells, amb Penzias i Wilson, i els diuen, escolta, podeu fer mesures d'això? Podeu mesurar només el soroll i passar-nos-ho? Doncs quina és la sorpresa que el soroll correspon a una senyal de fons de 2,7 Kelvin exactes?
Just el que havien dit, baixa.
El fons de microones, la ansiada radiació que ens havia d'explicar que el Big Bang era real, la troben dos instal·ladors d'antenes...
Veus?
...que es dediquen a matar coloms per arreglar-les. I guanyen el Premi Nobel.
La ciència està plena de casos d'aquests, realment.
Sí, sí.
I guanyen el Premi Nobel.
I guanyen el Premi Nobel. I més tard, quan doncs, tot això ja se sap que hi ha aquesta radiació de fons, s'envia un satèl·lit a l'espai, que és el COBE, que és un satèl·lit que ha fet mesures super, super importants, i el que aconsegueix és fer el primer espectre de cos negre, que és una cosa que era un model teòric, doncs aconsegueix un model perfecte de l'espai a 2,7 Kelvin. Que això és una cosa de la que parlarem més endavant.
Més endavant.
La vam comentar breument en el capítol de les estrelles, però en tornarem a parlar.
Per tant, aquí és on hi ha aquesta, podríem dir, primera constatació, que la teoria no és ja no era descabellada, però necessitava proves.
Exacte.
I fins aleshores, fins que aquests dos instal·ladors no van trobar aquest senyal, ningú l'havia trobat, aquest senyal.
Ningú. Potser sí que l'havien trobat, però no li havien donat la importància que era necessària. O potser no treballaven amb antenes de potència suficient com perquè aquest soroll destaqués
clar.
Per sobre de la resta de sorolls. Perquè, clar, amb una antena no és l'únic soroll que sents. Ha de ser molt potent l'antena perquè aquest soroll sigui el rellevant. Llavors, ells acaben desencallant una situació que ni els hi anava ni els hi venia, però que mira... I aquí eren, en el moment adequat, en el lloc adequat, amb l'instrument adequat, van aconseguir desencallar.
I a partir d'aquí, de tenir aquesta prova, podríem dir, es va acceptar de forma general la teoria? És actualment acceptada
no.
per tothom o no? Bueno, ja m'has d'explicar que hi ha hagut el cas que el senyor es va morir, evidentment, dient que no, eh? Però, en general, és acceptada per la majoria o tampoc?
Jo diria que a dia d'avui, un 90 molt llarg per cent... És, amb seguretat podem dir que si no hi va haver Big Bang hi va haver alguna cosa equivalent i molt similar. Què passa? Que el Big Bang encara genera moltes preguntes perquè en el moment del Big Bang no hi havia llum. La llum és molt posterior, són uns, si no recordo malament, 100.000 anys posterior. Hi ha 100.000 anys de l'univers d'història no accessible. Si no hi ha llum, no hi ha informació per nosaltres. I, per tant, no tenim cap manera física actual de saber què hi passava. I aquí, fotuda.
Clar.
Perquè són 100.000 anys en els que ens hem d'inventar el que passa i intentar que allò que ens inventem ens expliqui, o sigui, quan estem treballant amb coses a les que no podem accedir, com que no les podem veure, el que fem és diferent. Diem, vale, mira, jo vaig a proposar una cosa que pot haver passat aquí, que hagi causat que a posteriori el que veiem sigui això.
Clar, clar. D'alguna manera has d'arribar a saber, si clar. No saps ben bé allò, que les conseqüències que tinguessin tu les puguis observar d'alguna manera.
Exacte. Si el teu model et diu que el que ha passat després és molt coincident amb el que ja veus, encara que no sigui exacte, no serà un mal model. T'hauràs acostat i potser alguna l'hauràs encertat. A mesura que vagis fent mesures més fines d'allò que ja coneixes, podràs anar refinant el teu model fins que arribis a alguna cosa que, si non è vero, ben trovato, no? Ah. És a dir, acabarem trobant una cosa que ens serà capaç de donar-nos respostes amb bastanta fiabilitat. Doncs amb el Big Bang passa això. Però no és senzill, perquè l'època en la que, abans de que hi hagués la llum, la densitat i la temperatura eren tan altes que les partícules no existien com les veiem ara. Nosaltres ara coneixem protons, neutrons i electrons, que ens ensenyen al col·le. Després vas a la universitat i veus que això és només el principi, que aquests protons i neutrons estan fets per quarks, que són hadrons, i després els electrons són leptons, que formen part d'una altra família de partícules. En l'època en la que hi havia tanta energia i tanta temperatura, els quarks podien fins i tot existir en estat lliure, cosa que és inconcebible en l'univers actual. Modelitzar això és
molt complicat.
Un problema. Mm-hmm. És un problema de moltes, moltes variables, que té molt d'atzar implicat, i aquest atzar, al final, ha de respondre a moltes preguntes. Si això ve d'un estat inicial neutre, diguem, hauria d'haver sortit tanta matèria com antimatèria. Si això hagués sigut així, l'univers no existiria. Perquè, com havíem comentat alguna vegada, si jo em trobo el meu jo d'antimatèria, imaginem-nos que jo sóc fet de matèria, em trobo una altra persona, un Pau, un antipau. I li dono la mà, desapareixerem els dos en un esclat de llum. Però ja està, final de la nostra història.
No hi ha res més després.
No hi ha res més.
I en canvi ara tenim, no?
Exacte.
Per tant,
què va passar? Per què hi ha una asimetria, matèria-antimatèria? Per què es van formar les primeres estructures en forma d'estrelles i galàxies? Per què així, no d'una altra manera? Per què la matèria fosca suposa una part tan important de la matèria? Per què l'energia fosca és un 90% de tota l'energia que coneixem? Masses interrogants. Llavors, hi ha gent que encara es reàcia a pensar en el Big Bang com una teoria definitiva. No pel fet del Big Bang, que és molt coherent, sinó per tot el que implica l'època posterior al Big Bang i per totes les preguntes que encara no estan satisfetes. Hi ha molta gent, per això, que es dedica a estudiar aquesta època posterior. En concret, doncs, hi ha grups molt potents, alguns aquí a Catalunya. En ells hi ha un amic meu que hi treballa, el Sergi Novell, que treballa amb la Litxa Verde, i ells treballen sobre la radiació de fons, per exemple, i sobre com estudiar aquesta radiació de fons i com buscar respostes sobre aquesta radiació de fons.
Clar.
Això és només un exemple. Després hi ha un altre company meu que es diu Toni Bertòlez, que treballa sobre neutrins i com aquests neutrins ens podrien donar la resposta. I així podríem anar fent llistes de gent
que
està potent.
Estudiant una cosa a partir de la qual ja hi ha suficient teca com per estudiar tota la vida.
I el que m'agradaria posar en valor, ja que estem en aquest tema, és el fet de que moltes vegades, quan pensem en aquests grans temes de la ciència, posem noms als Estats Units, posem un nom en anglès directament sense pensar-ho. Tenim científics catalans de nivell, també, que estan ficats en aquest tema.
I tant que sí. I en continuarem parlant. Ara ho hem de deixar aquí, però encara tinc més preguntes sobre el Big Bang. Bueno, preguntes les tinc jo i les tenen tots els científics, com ara ens
explicaves,
Pau.
I tant, és un no acabar.
Però, en tot cas, en la propera ocasió et demanaré algunes coses més sobre aquest tema, que és apassionant i que, com dèiem, bueno, dona teoria de la qual s'hi està treballant encara i hi ha moltes incògnites per descobrir. Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.